Passen 2:45 a la Carme Ruscalleda de Senat i ens quedem amb els bon vivants. Pau, fa un moment acabaves de condemnar l'arròs amb llamàntol. Sí. Per què això?
No, perquè per això, per l'excés, per l'abús, perquè tot arreu, tota la gent no pot presentar aquestes cassoles d'aquests llamàntols o d'aquestes llagostes de viver, sense sabor, sense gust, com el gran atractiu gastronòmic, no? Sembla que amb això ja no has de fer res més, no? Tot el que és la carta, la gent ja saliva i ja és llança amb bona voluntat pensant que va trobar una menja extraordinària, no sé, així. Normalment acaben amb productes sobrecuit, també de vegades les llagostes o els que venen de Cap de Creus o de Mallorca són una espècie amb molt poca quantitat, també es maltracten, perquè són animals que necessiten una cocció molt lleugera. Hauria de ser un brou específic per fer l'arròs i després a l'última hora una cocció final per poder col·locar la peça.
Per tant, podríem parlar fins i tot d'un malbaratament.
Sí, no es fa bé i és, jo demanaria una moratòria, de veritat, una moratòria de l'arròs de llagosta i l'arròs de llamàntol i passarà a les galeres. Galeres n'hi ha moltíssimes, són molt bones i la gent les tracta molt poc. I enganxar amb això un altre que no, i en faig dos seguidets, que és que la gent confon el llamàntol amb la llagosta. La llagosta té antenes, el llamàntol té pinces. Però no tant la gent del carrer o quan el comprador, no? Sinó, per exemple, a les sèries de televisió per una mala traducció. Estava veient un capítol del Simpson en què Homer, el protagonista, va comprar un llamàntol per engreixar, per menjar-se'l, i durant tota la mitja hora de dibuixos animats li va dient llamàntol.
Llamàntol.
Llamàntol, 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 llamàntol. Tota l'estona, tot allò que a més es diu tenacitas.
Sí, sí.
Tenacitas, no antenitas. I després també aquesta pel·lícula que es va fer Sin Reserves, que és una pel·lícula gastronòmica de la Zeta-Jones, la Catherine Zeta-Jones, que és cuinera, també està matant una pobra llagosta i li va dir llamàntol. És un problema de traducció, perquè la llagosta americana, la llagosta americana, lobster, seria l'equivalent a el llamàntol aquí. Entonces, quan es tradueixen aquestes coses, es tradueixen malament.
Home, doncs estaria bé més si es tracta d'una pel·lícula gastronòmica, no?
Clar, però bueno, la gent que la tradueix, doncs, poder no sap més.
No menjar gaire llamàntol, vaja. Pere.
Bé, jo aniria una miqueta més lluny que el senyor Arenós respecte al tema dels arrossos amb llamàntol o llagosta. Jo diria que no hi ha bons arrossos als restaurants. Les llagostes són de plàstic i els llamàntols també són de plàstic. Això que ha dit ell, que poden arribar alguna llagosta de Menorca o de Mallorca, jo crec que és pràcticament impossible, perquè el senyor que la pesca a Mallorca o a Menorca ja té el comprador a la pròpia illa i no necessita portar-lo aquí al mercat. Per tant, no es pot malbaratar. Simplement, insisteixo, no hi ha restaurants que facin bons arrossos, no hi ha bons llamàntols, no hi ha bones llagostes. Després jo voldria parlar una vegada més de l'engany que hi ha amb els productes gastronòmics al mercat, com les llagostes, com els llamàntols, i ara voldria parlar, diguéssim, del tomàquet raf. La majoria de tomàquets raf que hi ha al mercat, que és un tomàquet que està de moda...
Que ara és a tot arreu.
Sí, són tomàquets híbrids, i híbrids del tomàquet autèntic raf.
Parlem d'aquell tomàquet que molts supermercats el trobes amb una caixeta, imitant una caixeta de fusta, fins i tot amb...
Exactament, sí, sí, aquesta és l'engany consumat. Sí.
És marmadino, és una altra varietat, diferent, però que es ven com a raf.
I el tigre i molts altres, que tot això són híbrids i provenen de semilles molt barates que donen aquests productes de qualitat ínfima o nul·la. L'autèntic tomàquet raf ve de cultiu d'Almeria, bàsicament, és un tomàquet que es diu pata negra, i que bé està cultivat en un terreny pobre, sorrós, i amb temperatures de fred, i regats amb aigua salinitzada. Aquest autèntic tomàquet raf d'hivern té una textura molt cruixent i molt de gust. La gran temporada del tomàquet raf seria de febrer a abril, seria el gran tomàquet d'hivern, i el preu pot oscil·lar entre 8 i 10 euros, arribant als 15 i als 20 euros al quilo.
Per tant, desenganya d'aquesta safateta de 3 euros.
Exactament, amb la qual fa que això, doncs, pràcticament al mercat no arriba. Una bona empresa on es pot comprar aquest tomàquet raf pata negra és la cooperativa Casur d'Almeria.
Després... Deixa'm dir una cosa d'això, dels tomàquets. Jo vaig fa un temps, davant, estic absolutament d'acord amb el Pere, curiós, però és molt difícil trobar-hi... Té raó amb això, perquè jo em vaig cabrejar tant i em vaig fartar tant de buscar aquests tomàquets, fins i tot l'estafa no és, si tu compres un fals tomàquet raf a preu barat, a 3 euros...
Que digui tampoc, falso tomàquet raf.
Tampoc pots queixar molt, perquè compres
tomàquet raf.
El problema i l'estafa és quan compres un fals tomàquet raf a 10, 12 i 13 euros. Jo em vaig cabrejar tant i em vaig fartar tant, perquè crec que aquest és un tomàquet al final de proximitat, comunitat que acaba a la zona Almeria, comprant un origen amb una casa que es diu Tomate Raf, està per internet, que són aquesta gent compren a pagesos, són, no produeixen ells, compren a pagesos, són els que hi ha, i jo els anys que els he comprat m'han sortit bons, ja no, fins ara no hi tinc desconfiança d'aquesta gent, però és veritat que aquí ho trobo dificilíssim trobar en un lloc les botigues, els tomàquets de veritat, els autèntics, aquests que sols salins, perquè aquest és un tomàquet com tots, un tomàquet també transformat. Raf vol dir resistente a fusarium, i és un tomàquet també que es va fer i es va crear, no? un empelt natural. I és complicadíssim, de veritat.
Més coses.
Bueno, és una miqueta això que diem, no? Pues el tomàquet, la llagosta, el llamàntol, i ara jo voldria també parlar dels bolets, no? Els bolets que es venen pues, en el mercat, pues, a la boqueria o qualsevol altre mercat, o sigui, sorgeix la demanda i el mercat fa el necessari per portar aquests productes equivocats o falsos, no? Diguéssim, els bolets. La majoria de bolets que hi ha al mercat i encara estan a l'hivern com estem ara, són bolets refrigerats que arriben amb neveres i que estan pues, a neveres un o dos mesos. La gent tindria que entendre que el bolet s'ha de menjar en temporada i recent collit o caçat del bosc. És a dir, no té res a veure un bolet que acabem de caçar del bosc o que té dos o tres dies caçat del bosc d'un bolet pues, que podem trobar al mercat aquí al Galbany o a la Boqueria o que porta pues, dos o tres mesos a dintre una nevera. És a dir, un bolet refrigerat perd tot l'aroma, tot el sabor i tota la textura.
Val més comprar un bolet ben confitat, potser?
Bueno, això no, jo no ho sé, perquè estaríem parlant d'un altre producte.
Però és a dir, si volem bolets fora de temporada?
Bueno, no sé, jo...
El veig gaire partidari dels confitats.
Jo sempre aconsello menjar els productes en temporada. I directament pues, del camp, diguéssim, del pagès en aquest cas.
I si no de cultiu, escolta, si vols tu uns bolets de cultiu, uns shiitakes o
champinyons
fresc, busques el cultiu directament, gent que té un producte regular i vas i el trobes. Jo volia fer un que no al supermercat Veritas, que són supermercats ecològics, però no per producte ecològic, que és una cosa que vam discutir i ja tenim les opinions, t'ha dit, sinó perquè crec que, a més de vendre ecològic, hauria de ser producte de proximitat. Crec que en l'ADN d'aquesta gent, que quan hi creus amb això, hi creus de veritat, no? Entonces, clar, veus que el programa de compres és, per mi, com a mínim, sorprenent o estrany, no? Patata d'Holanda. Patata d'Holanda, perjudicant...
Quin problema té la patata d'aquí?
No? Cacauet d'Egipte, que espere que encara hi hagi a València. Avellana d'Itàlia, i mentretant va caient les de Reus. I advocats del Perú. En Andalusia, ficats a fer la proximitat, és més val 1.000 quilòmetres que no 12.000, no? Crec que aquesta política hauria de ser integral, busquem un producte ecològic, un producte pagant preus justos al elaborador, al productor, i després una mica la cosa més propera, no? Ja que et dediques a això, fer un èmfasi en aquesta història.
I que aquí hi ha bon producte, també.
Home, però és que ho dic, tot això, tots aquests, jo no dic dels productes que aquí no hi són, doncs el vas a trobar allà on existeixen, però si són productes que aquí en tenim, i en abundància, que n'hi ha moltíssim, doncs s'ha de premiar i reconèixer la feina de la gent d'aquí.
Bé, el que diu el senyor Anó seria el supermercat màgic, que és el supermercat que no existeix. Sigui Veritas o sigui un altre supermercat, tots els productes que es venen vinguin d'Egipte o vinguin d'Andalusia són un desastre. És a dir, ja no crec que sigui la proximitat o no, sinó la selecció del bon producte. Per tant, el supermercat que diu el senyor no és el supermercat màgic, que és el que no existeix.
Escolti, i va, per acabar l'any i per acabar aquest espai, alguna cosa positiva, acabem l'any, no sé, una mica bé?
Bé, no ho sé, jo és que tot el que portava avui preparat eren pros i contres.
Doncs algun pro.
Algun pro, bueno, doncs...
Vull dir que el busca, senyor...
No, bueno, sí, hi ha una cosa interessant, vull dir, jo portava molt àntrax avui, però bueno, jo recomano el panetone del Paco Torreblanca, que és tant el de xocolata com el de fruites. El Paco Torreblanca és el millor pastisser d'Espanya, i dintre de la seva gamma de productes estratosfèrics hi ha aquest panetone, que és fantàstic, que el venen a tots llocs i és molt millor que qualsevol altre que hi hagi.
Jo tinc també, puc parlar dels panetones, que és un producte italià que últimament s'ha instal·lat a casa nostra. És un producte milanès que cada vegada té més acceptació, òbviament el del Paco Torreblanca, després el d'Oriol Balaguer també m'agrada molt, i un que d'una casa que es diu Negrini, que és una casa importadora, és un distribuïdor, aquesta gent, es pot trobar internet, el lloc on es compra, i jo l'he provat i l'he menjat de xocolata, l'he trobat molt bo, i després també el del Forn de la Trinitat, que és un pa que ja en parlaré aquí, He provat dues vegades, el primer estava una mica ressec, no era prou elàstic, aquesta segona tongada ha sortit millor, espero que l'any que ve ja surti perfecte. I després, dels torrons creatius, també d'aquests grans pastissers nostres, Oriol Balaguer, Cristian Escrivà, Enric Rovira, que a més és gent que procura molt i cuida molt, per exemple, estan fent caganers, no, la figureta de Buenafuente, amb uns caganers que són boletes de xocolata magnífics, i després gent de la que no es parla habitualment, com per exemple Claudi Unyó, de la pastisseria Unyó de Mataró, o una pastisseria molt petitona de Sabadell, que es diu Sallés. Es busca gent de proximitat, artesans petitons, que n'hi han per tota Catalunya.
Doncs això, tirar cap a casa. Senyors, gràcies i molt bon any.
Vosaltres.
Gràcies.